La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
Dotze minuts per sobre de les 12 del migdia. Aquest punt els dilluns sempre toca abordar l'actualitat esportiva amb Carme Reverte. Carme, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Tu com sempre acompanyada d'homes, eh?
Sí.
Te'n falta un, te'n falta el Joan, que mai que ara entra, per cert.
Ara vindrà.
Ara mateix.
Molt bé.
Jo abandono l'estudi i ell entrarà d'aquí uns minuts.
D'acord, doncs amb el Joan i la resta de companys que us els presento de seguida, Jesús Galindo i José María Félez, molt bon dia.
Bon dia.
Començarem aquest temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, com cada dilluns, i començarem destacant aquest, com ho van fer també en el seu moment, destacant l'ascens que ha aconseguit el Sant Cugat Esport després d'aquesta eliminatòria davant del Turó de la Peira. Ahir en vam parlar àmpliament amb protagonistes en directe, tant el seu tècnic com el president de l'entitat, un ascens a primera catalana, que és la màxima categoria del futbol català, però hem de destacar que justament en aquesta temporada en què, per exemple, Júnior, que ha estat el màxim representant santcugatenc en aquesta categoria que abandona, doncs li pren el relleu al Sant Cugat, s'han creuat pel camí. La temporada que ve el Sant Cugat jugarà primera catalana, el Júnior ho farà a segona, però també tenim a la Penya, que en el seu moment ja vam comentar que va aconseguir l'ascens a tercera catalana, i per tant, doncs ha estat una temporada excel·lent, diríem, a grans trets i en general pel global de l'esport santcugatenc, perquè ha estat els ascensos que ara comentàvem, s'han produït altres ascensos com el del rugby, el del hoquei herba, l'equip masculí del Júnior, també, i per tant una excel·lent temporada que s'ha tancat ja amb aquest darrer compromís que vivíem el cap de setmana amb l'enfrontament de tornada del Sanco al camp del Turó de la Peira. Però el futbol continua, i ara continua en grans dimensions, amb aquesta Eurocopa, que per cert, avui hi ha tercer partit de la selecció espanyola, de la Roja, perquè pels qui els hi agradi el futbol, la selecció o l'Eurocopa en particular, i hi ha diverses qüestions, diversos aspectes a comentar, entre ells que la selecció de Del Bosque depèn d'ella mateixa per classificar-se com a primera, i el que s'està especulant és en el possible empat a dos que deixaria fora la selecció italiana, i produint-se aquest famós biscotto, que és la paraula que es fa servir per quan hi ha doncs un pacte encobert. No sé si es produirà o no, jo el que tinc ganes és de veure un bon partit de futbol. Em sembla que totes dues seleccions ho poden oferir, tant la selecció espanyola com Croàcia, i per tant ens disposarem a veure aquest partit. Però vosaltres què n'espereu?
A veure, jo no crec que hi hagi biscotto d'aquest.
No.
I després tampoc que els italians siguin precisament el futbol italià el més idoni per donar lliçons d'esportivitat, de moralitat i tot, amb tot el que hem viscut en diferents etapes. Ja no només aquesta última. Sinó amb anteriors. Vull dir que són episodis que es van repetint de corrupció contínuament. Vull dir, periòdicament es van repetint a Itàlia. Aleshores, moltes lliçons no poden donar. I després, no hi crec amb el biscotto per una raó molt simple. Vull dir, perquè Espanya, pel joc que fa, per la forma que té de jugar i així, jo crec que és un equip que no sap jugar a empatar. Pot empatar un partit, però no en sap, no en saben els jugadors. A veure, tu t'imagines un Iniesta, un Xavi o així, fent-les venir com fan altres equips i així? Jo no.
Juguen a passar l'estona i a...
No m'imagino.
I a controlar...
No m'imagino. I els croates tampoc, perquè els croates tenen, a part de que futbolísticament és una selecció que jo crec que està en creixement, a part d'això, els croates tenen un nacionalisme molt, molt gran, molt més gran del que podem imaginar, i aquests s'hi maten. Aquests s'hi maten, de veritat, per la camiseta i perquè hi creuen i així. Aquests no volen pactes ni res. Són dues seleccions que aniran a guanyar i a veure qui ho fa millor i ja està. Que després poden empatar, sí. Però que sigui una cosa arreglada, no m'ho crec.
Ara, si es produeix l'accident de l'empat a
dos,
es parlarà inevitablement.
S'hi dirà, però si és un empat pactat, es notarà.
Sí, tant que sí.
Es nota, perquè es nota. Quan un partit no volen anar, volen i deixen, descuiden una mica la defensa perquè va, fes un gol i així ens arreglem tots dos i així, es nota, això es veu, el que veu futbol, això ho identifica, no, no se l'enganya amb això, per molt que després diguin que no, que hemos ido a luchar por el partido i així, es veu.
Jo estic, a la, línia de Jesús, que precisament, diguéssim, no crec que surtin a empatar en moments que es pot donar, evidentment. Però precisament el que sí que està clar que la selecció espanyola té uns jugadors serios, ganes de guanyar, ganes de córrer, jugar, guanyar, i per tant, no, i els més idònios perquè diguin que no, no, són, no són precisament, són els italians els que tenen que callar, perquè déu-n'hi-do, eh? Que nosaltres som un club, una, en aquest cas una selecció molt sèria, i ells no tenen res que dir amb això.
Joan?
Volia comentar dues coses. La primera, que els italians, com bé dèiem, el que haurien de fer és callar i jugar, això per començar, perquè tot l'escàndol que tenen d'apostes i del Mojigate, que encara no, que encara està tot per destapar. Vull dir, la justícia espanyola diuen que és lenta, però a l'italià sembla que encara ho és més. Això per un costat. Per l'altre, quan comentàveu que es pot veure un partit que puguin empatar, que hi hagi aquesta ordre, m'agradaria que tots recordéssim l'últim partit del Celta de Vigo davant el Córdoba, que en tenien els dos prou empatant, el Celta per pujar i el Córdoba per jugar la promoció d'ascens. Doncs aquell partit va ser, bé, de tot menys un partit. No hi havia atacs, quan algú feia una centrada, només un jugador del Celta anava a rematar, i fins i tot els somriures i tot el que...
Una presa de pèl,
sí.
Ella, no?
Amb aquell partit no van dissimular gens.
No, no, ho van fer...
Però és que encara que dissimulin es nota.
Sí, sí, clar, però jo crec que en un europeu i la selecció espanyola, pel seu tarannà, com el que comentava el Josep Maria, els jugadors volen guanyar, això per un costat, i per l'altre la selecció croata és una selecció també que juga a futbol, que té bons jugadors, que té el Luka Modric, que havia estat en el punt de mira del Barça, que està al Tottenham, és un molt bon jugador. A banda, el seleccionador croata ha pogut llegir un reportatge que aquest home és un entrenador jove i a més té un grup de rock, vull dir, és tot un personatge.
Sí, sí, sí.
O sigui que li va la marxa.
Sí.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que Espanya i Croàcia, el que ha de fer Itàlia és primer guanyar Irlanda, que ja veurem, perquè al davant tenen el Trapattoni, que és un entrenador italià, que ja està, ja té els seus anys, però...
Bé.
Sí, i segurament li farà el que ha fet Itàlia en d'altres campionats, el famós Catenaccio, avui em sembla que els italians el patiran.
Sí. Home, en tot cas, si no vols arribar a aquestes alçades de la competició on ja és decisiu el resultat que es produeix en el teu partit, haver-te espavilat abans, no? Perquè no oblidem que venen de dos empats amb el partit inicial del grup C, que va ser un empat a un amb Espanya, i també van empatar a un amb Croàcia. Vull dir que era el moment de donar el do de pit. Si no en el primer partit, perquè dius, sempre és l'estrena i vas una mica més en fred, si en el segon, sabent que Croàcia també... El que passa és que, clar, un també juga, m'imagino, que amb les etiquetes que els hi col·loquem, no? Espanya i Itàlia favorites. I penses que la cosa, potser, sortirà tranquil·lament. I després te n'adones que venen totes les presses perquè els números no quadren.
El que passa que, perdona, Itàlia és una selecció molt acostumada a classificar-se de rebot a últim moment d'una forma raríssima, arribar i després al final estan a dalt de tot.
Sí,
vull
sí.
dir, això a Itàlia hi ha exemples que ho ha fet, competicions bastants.
Avui, com ahir, es podran veure els dos partits del grup, perquè es disputen a la mateixa hora, i es podran veure per les dues cadenes que ofereixen l'Eurocopa. Ahir què vau triar? Holanda, Portugal, Holanda Alemanya.
Jo particularment vaig triar l'Holanda, Portugal, perquè pensava que era més atractiu perquè els holandesos fessin algo, i jo, si hagués quedat a Portugal a fora, m'hagués alegrat bastant, no? Però veig que els holandesos, com sempre, són bastant de mantequilla i res de res, vull dir, no han guanyat ni un partit, i ha sigut la tònica de tot el món europeu aquest d'ells.
Si haguéssim de pintar aquestes dues seleccions de colors de la Lliga Espanyola, està molt clar, no?
I tant.
Per això que no volies que guanyés Portugal.
I tant.
El que passa és que Holanda, imagina't, l'actual subcampiona del món,
sí,
eliminada i sense fer cap punt. És a dir, amb el mateix seleccionador i bàsicament amb els mateixos jugadors. Per tant, aquí caldrà que el mestre Cruyff, que ara deu estar per Mèxic posant la mà també, bueno, ja el Silustri, no?
Una miqueta, i... sí.
Bueno, no, no, ha sigut l'Holanda...
Sabeu quina diferència hi ha entre Guardiola i Cruyff? És molt clara, eh?
Quina és?
Que un viu del que ha fet i l'altre, el Guardiola, jo crec que mai viurà del que ha fet. És a dir, ell tindrà la valentia d'agafar nous reptes.
Bé, penso que és una manera de callar, és molt, molt bo i molt prudent, no? I el Cruyff no en sap de callar.
No sap de callar,
no
més.
No sap mai, ni ara, ni abans, ni demà.
I clar, ell encara no ha demostrat, o sigui, va demostrar en el Barça aquest plantejament de joc, però ell mai ha estat... podríem dir valent per agafar nous reptes.
Home, de fet, segurament
tècnic,
estem...
Com el Barça,
segurament són trenes diferents. El català és un esperit lluitador.
I mireu com acaba Guardiola i com va acabar Cruyff, que va sortir per la porta del darrere i Núñez explicant els negocis que tenia Andorra.
No sóc amb això no vull dir que sigui anti-Cruyff, eh? Justament aquest mes que ve ens veurem amb ell, segurament, però no estic d'acord amb tota l'actuació ell després de sortir del Barça.
Com que et veuràs amb ell?
Normalment només de juliol sempre estic un dia amb ell.
Anem a reserva l'agenda.
A Montanyà ens trobem i anem a
fer golf?
A dinar. Okay. No, a fer golf no. Als campus de l'escola de Stoikov.
Però Jack no anirà, no?
No, ni en broma. Està claríssim, per més que digui.
Però viu al costat, el Reixac.
Sí. Home, el capítol aquell del convidat, eh?
Sí.
Quin gran treballador, Reixac.
Té la casa al costat.
Viu bé.
Amb això vull dir que no soy anti-Cruyff, però no estic gens d'acord amb l'actuació d'ell. De que parla, i tal com ha dit el Joan, evidentment, viu del passat, una miqueta, i això no pot ser.
Home, abans feia la contraportada del periòdico.
Sí.
I el suplement que feia el periòdico. Però ara ja crec que no hi ha pressupost, eh?
Havia fet a La Vanguardia, després sí. Va fer Marca, vull dir que va donant por ahí.
Mireu on hem anat a parar, parlant de la selecció holandesa. Sempre anem a petar el mateix,
aquí està.
A veure, és que el Cruyff... Té poder de convocatòria. Deixem-ho estar. El Cruyff ara se'l critica molt per la seva actuació, com deia Félez, la seva actuació posterior. Però a veure, el Cruyff quan estava al Barça d'entrenador, menys a la recta final, va triomfar. Van plantar una forma de jugar i una cosa que ja venia heredat del Marinus Michels...
Sí.
Que va triomfar, que ens va fer disfrutar molt. Ens va fer disfrutar molt i que en certa forma
també va ser molt criticat.
És una cosa que és una cosa que s'ha heredat. Perquè esportivament, quan va entrar Marinus Michels, va entrar tot el clan holandès aquell i així, el Barça esportivament es va transformar. Va agafar una línia esportiva, la veritat que han trigat en sortir fruits, a part de l'època del club han trigat en sortir fruits, però s'ha de reconèixer també el mèrit que té aquell passat.
Va fer un passat i tinc que dir-te una cosa, que el 74-75 va ser una lliga fantàstica, però precisament els que ens agrada el futbol i som del Barça, d'autèntics barcelonistes, no suportem l'actuació d'ell l'any següent.
Clar.
Jo puc dir-te que una de les coses impossibles en el món de futbol, com a anècdota, és, per exemple, la meva senyora. La meva senyora és antifútbol total i s'ha tingut que casar amb un que porta 30 anys d'actiu.
Quina càrrega!
Bé, aleshores, a fotir-te que l'any 74-75 vam visitar 7 camps d'Espanya, amb ella. I a part, jo tots, vaig estar tots, aquella lliga que vam guanyar, i amb el Cruyff. I l'any següent vam repetir i ens vam cansar el quart o cinquè partit a fora, perquè traia els fores de banda i jugava de central.
Això
queda marcat amb els barcelonistes, i jo dic de barcelonistes que ens agrada el futbol moltíssim, ens va quedar molt marcat i una mica de mala llet ens va quedar dintre.
Però després d'entrenador va donar una etapa molt bona i una final...
Com a jugador va anar a llevant, no?
Va anar a llevant, sí. No és mal que no va anar a l'Espanyol.
Això va ser el fill.
Encara no havia nascut, crec.
Bé, doncs estàvem en el grup B, on ja està decidit que Alemanya i Portugal seran les dues seleccions que passin. El grup A, déu-n'hi-do, la sorpresa, també, gran favorita, es queda fora i aquells que estan en crisi tiren endavant. Han passat República Txeca i Grècia, s'han quedat fora Rússia i Polònia.
Jo el de Rússia no acabo d'entendre, no ho he entès en cap moment. Perquè portava un...
Van començar bé, 4-1 guanyant.
A veure, Rússia jo crec que no va sortir com a favorita, com a gran favorita, però sí que després de veure els dos primers partits, dius, aquests tenen que estar. Tenen que estar, i de cop i volta, bueno...
Clar. És que s'ha quedat fora amb 4 punts, eh?
Sí, s'ha quedat fora amb 4 punts, els que va fer les dues primeres jornades.
I Grècia...
Ha sigut un grup. I Grècia...
Té jugadors veterans ja, que mira...
Sí.
Però Karagounis va ser el que va marcar, que aquest home té més partits jugats ja.
Jo fa molts anys ja que el recordo sentir el Karagounis. No és que n'hi ha molts, o és el mateix encara, però fa molts anys.
Jo apostava per Gràcia que quedava fora, i no, s'han refet, s'han refet i bé, i tant. D'usos, són d'usos. Ho vaig dir al programa la setmana passada, que són molt d'usos i tenen més ofici. Tenen més ofici. No jugaran a futbol...
Sí, perquè normalment han començat perdent els partits i no han llançat mai la tovallola, sense fer grans coses, han acabat allò esgarrapant punts. I mira, ara ja són a la següent fase. Avui es decideix qui són els dos equips, les dues seleccions que passaran en el grup C, en el grup de la selecció espanyola. Esperem que no tinguin massa complicacions, que hi hagi un bon partit, és una bona selecció, Croàcia, i a veure què passa amb el tema d'Itàlia, però perfectament podrien passar Espanya i Croàcia, que són les dues que estan en el primer i segon lloc d'aquest grup. Demà es tancarà, i es tancarà amb el grup D, d'on sortiran els possibles rivals en els encreuaments que hi ha amb els primers i segons de grup. Ara, de moment, la classificació està encapçalada per França i Anglaterra, amb 4 punts cadascú. França s'enfronta a Suècia demà, i demà també Anglaterra jugarà contra Ucraïna. França sembla que ho té més per la mà, ho pot tenir més assequible que no pas a Anglaterra. I en el cas que Espanya es classifiqués com a primer de grup, doncs segurament es trobaria amb Anglaterra.
Exacte. A veure, França jo crec que té la classificació bastant per la mà, per com juga, per tot, i Anglaterra en teoria també, però és una mica incògnita, perquè Anglaterra fa una cosa, després fa una altra totalment diferent, dius, bueno... Aleshores, Anglaterra em genera dubtes, no?
I el partit amb Ucraïna no li serà fàcil.
No li serà fàcil, i és això, és una selecció que, per el que s'està veient, a mi em genera moltes dubtes. Vull dir que et pot fer el gran partit i classificar-se brillantment, com desaparèixer.
És que aquí s'ho estan jugant tot, eh? Penseu que Ucraïna té 3 punts.
Té opcions.
I també té opcions. Estem parlant d'Anglaterra, però vés a saber què pot passar.
Veig Espanya, per Espanya veig més assequible que li toqui a Anglaterra, que se li pot guanyar millor que no pas a França.
No, però és que França, amb lògica, té que ser primera de grup. I Espanya, amb lògica, ha de ser primera de grup.
El Laure Blanc fa jugar a futbol a la gent. Sí, això està claríssim.
I va fer una bona temporada amb el Bordeus, que el va fer campió de Lliga i també va classificar-lo per la Lliga Campions, i després va agafar ell la selecció, després recordem de tot aquell fracàs al Mundial de Sud-àfrica, que no volien jugar amb Raymond Domènech, que precisament un cosí seu viu aquí a Rubí, el Joan Domènech.
No, és germà.
És germà.
És germà. Està al Parets.
Al Palau, perdó. Però marxa,
Ara marxa, perquè hi ha una estructura allà, i precisament porta un parell de porters, ell, d'aquí a la zona, és el representant, ell.
Però amb aquest seleccionador no han fet mai res.
Amb el Raymond Domènech? No. Van guanyar el... Era amb ell, no?, que estava?
L'europeu?
Sí. O al Mundial possible. De 2008. Al Mundial de 2008.
No, era ell?
No, l'altre.
No era ell, em sembla.
No.
Era
És que jo crec que la seva carta de presentació han sigut crítiques dels francesos cap al seleccionador. Bé, deixem l'Eurocopa, parlem de Barça, tot i que ja hem fet alguna pinzellada parlant del Johan Cruyff. I divendres es va presentar Tito Vilanova, vestit elegantment, amb corbata, amb jaqueta, amb la seva camisa blanca, crec, i la veritat és que, no sé, la posada en escena va ser l'habitual, amb el president, amb el director esportiu, però ell el vaig notar una mica tens, no? Tenia un gest a la cara com si no estigués còmode del tot,
A veure, no crec que es pugui estar molt còmode quan... i aquí és una crítica a certa part de la professió, quan tens a Guardiola d'entrenador, es sospita de que hi ha una mica de tensió amb el Messi i així, i una sèrie de periodistes molt amics de Guardiola i que li han fet molt la rosca i així, no li preguntaven res, ningú parlava de res i així. Fas la primera roda de premsa de presentació i una de les preguntes és sobre la situació, els conflictes que estava creant el Messi últimament a l'estuari del Barça i tot això. A veure, és per dir, escolta, a mi m'heu de fer aquesta pregunta ara. El senyor educat es va aguantar i potser va haver-hi l'atenció aquesta, però és per dir-li, per què no havíeu fet la pregunta fa 3 mesos?
I que Guardiola ha hagut de lligar ancora...
No, a veure, Guardiola és un gran entrenador, no el discutiré. Però dins de la premsa hi ha una sèrie de gent que, vull dir, que no feien cap pregunta crítica ni cap crítica cap a ell dirigida ni res, o que li tinguessin por, o pacta, o digue-li com vulguis, no ho sé. No ho sé el per què, o fer cega amb ell, no dius per què. Però a veure, si és una situació que s'havia generat, que jo desconec si què té de real i què no amb el Messi, si és una situació que s'havia generat amb la seu, amb estant ell com a entrenador, perquè a les rodes de premsa on ja es parlava d'això,
no
se li preguntava, ningú preguntava res. Ve un entrenador nou, que ja és de la casa, que ja estava allà, que estava vivint aquesta situació, però sense la responsabilitat d'ara. I el primer que fas és dir, clar, tots sabem que el Messi... Bueno, tu no havies preguntat res, aquest, tots sabem que... Tu era, estaves allà aquella roda de premsa...
Era aquest periodista?
A veure, no vull dir noms, d'un mitjà televisiu català de públic...
Sí. Seguint la línia...
No vull dir noms, clar, a veure, a mi em sembla molt incorrecte, a mi em sembla com a entrenador de dir, bueno, ara què? O sigui, d'entrada, dia de la presentació, em comenceu a preguntar coses de polèmiques que podrien haver passat la temporada anterior? Home, per favor,
home, és que
una mica de serietat, això de cara a la nostra professió mateixa. Vull dir,
la, la fotografia...
Les preguntes s'han de fer al moment que s'han de fer.
La fotografia si del Rosell abans de les eleccions a la seva casa de la Cerdanya, amb Cuní i tots els...
Amb el clan.
Sí, amb el clan mediàtic comunicatiu de Catalunya... amb el de la Caixa també i companyia, aquesta fotografia ràpidament es va encarregar d'esborrar-la, però fins que estava por el ciberespacio, doncs, déu-n'hi-do.
Va voltar, sí.
I es nota que hi ha un partidisme, no? Igual que a Madrid, doncs Marca, clar, i companyia. Que això sempre...
Això és inevitable.
Sempre estarà, però clar, donar-li un cop de mà, no? Al Villanova.
Exacte, això és inevitable, i jo això, a veure, ho entenc, està dins del joc empresarial, per dir-ho d'alguna forma, de que les empreses tiren cap a un contacte, i això jo ho accepto. Però el que en trobo ja èticament, com a periodista, és si tu coneixes una situació que està donada en un moment, quan has de preguntar què situació és en aquell moment. No has de preguntar-li el que ve després que creia d'això. Encara que sigués un que ja estigués a la casa, però la responsabilitat que té és molt diferent.
És que el gran repte que té Villanova,
sisplau,
a banda de dirigir l'equip, és el missatge comunicatiu. És a dir, què serà capaç de transmetre? Perquè, clar, l'altre dia també van dir que faria com el Guardiola, no concediria entrevistes a mitjans, sinó simplement a la roda de premsa respondria, explicaria tot el que li preguntessin.
Al respecte, tu deies que va sortir una miqueta tens, evidentment, perquè portava inclús el discurs per escrit, perquè se li va dir que tenia que fer una mica de discurs, i evidentment se'l va preferir escriure, perquè és un moment que inclús va costa llegir i parlar al públic. Aleshores, de totes maneres, té que estar una persona tens en un club com el Barça, que aquella sala de premsa estava repleta de periodistes i moltíssima gent, no? I, per tant, és la primera toma de contacte que costa moltíssim, no? Després, el que jo vaig seguir tota la roda de premsa, i estic d'acord amb el que diu Jesús, que van bé no una, sinó tres o quatre preguntes a periodistes, de que... No tocava.
No eren per ell.
I és això, és aquest club que diuen que és més que un club, i el problema que hi ha precisament és l'entorn. És veritat, això de l'entorn és una paraula del Cruyff i té totalment tota la raó.
I després també diferències en el dia de la presentació del Guardiola de Villanova. Villanova no va portar cap familiar. Perquè volia separar lo professional de lo familiar. Perquè hi hagi algunes diferències en Guardiola. Però sí que hi ha titulars i missatges que van donar a Villanova, molt encertats, molt directes i,
com,
i molt
com,
bé.
Quins? Te'n recordes?
Per exemple, va dir que totes les comparacions que s'han con Guardiola jo ja les he perdut.
Sí.
Vull dir,
va ser molt bo aquest.
Sí, això ja comença a explicar una miqueta el que vol fer. Però clar, hi haurà paciència...
Aquest
entorn respectarà el que ha fet?
Aquí crec que si esportivament les coses van bé, hi haurà paciència, hi haurà de tot. Jo precisament sóc dels que vaig dir públicament quan van fitxar Guardiola, i ho vaig dir aquí, que, bueno, que jo creia que era un error, que no tenia experiència, que era,
jove,
risc,
era jove,
un risc molt gran, i bueno, després tot això m'ho he tingut que empassar perquè ha sortit. Bueno, llavors ara li vull donar jo aquest marge de confiança al Tito Villanova. Tito Villanova sí, no té experiència portant un equip així d'aquest nivell, però bueno, ha estat treballant amb aquest equip durant 4 o 5 temporades. Dius, ostres, a veure, el coneixement el té del que té allà dins, entre mans. La forma de treballar es coneix, i potser inclús coneix els jugadors millor que el Guardiola. perquè el segon entrenador, i això Fele, tu deus saber, no sé si el seu club tenen segons entrenadors i així, però són els que normalment s'acosten més als jugadors, els que tenen més confiança, amb els que van amb problemes que no van al primer entrenador, sí. I tot això. Llavors, jo crec que inclús té un coneixement més gran que el que tingui Guardiola dels seus propis jugadors.
Precisament per això que comentaves tu abans, ara estava pensant que potser que no sigui així, que no acabi sent víctima Tito Vilanova d'aquesta guerra d'interessos entre grups.
No, el que és la part tècnica no, perquè hi ha hagut la neteja prèvia. Sí, si fixeu, hi ha hagut una sèrie de neteges.
No, però jo no parlo de jugadors, eh?
No,
jo parlo d'interessos empresarials. Igual que en una roda de premsa hi ha periodistes que pertanyen a on pertanyen i fan unes preguntes, pel que es veu, intencionades, carregades amb un cert verí.
Mal intencionades.
Que no sigui víctima precisament d'aquesta lluita.
D'entrada, jo no crec que hi hagi una predisposició a dir, empresarialment hi ha una predisposició a dir, ho fem aquest. Jo imagino que és una predisposició a marcar una línia, a intentar acostar-se amb ell.
Però no ajuda gens ni mica, ara no ho diré perquè potser m'equivocaria, però jo vaig veure un resum, la informació de la presentació, i no sé quin mitjà va ser, no sé si era català, no ho recordo, si era català o era estatal, que van fer una comparació, o sigui, el muntatge que van fer era una comparació entre la roda de premsa de presentació del Tito i la roda de presentació del Guardiola en el seu moment. I la veritat és que... Sí, jo el vaig veure, però ara no sabria dir-te en quina cadena va ser. I la veritat és que quedava molt, molt evident que es destacava com en positiu molt millor l'actitud i la posada en escena de Guardiola que no pas la de Tito Vilanova.
Jo crec que...
Això no li fas cap favor.
Però la posada en escena d'un cas i de l'altre, jo crec que són totalment diferents i no tenen res a veure. A veure, Guardiola venia d'un passat futbolístic a dins del Barça, on havia triomfat, on havia sigut un gran jugador, una de les grans figures del Barcelona.
La cosa que no té en aquest cas en Tito.
No, Tito és una persona que a molts nivells, a molts àmbits ja és conegut, àmbits futbolístics, però àmbits públics, diguem-ho d'alguna forma, és conegut des de fa dos dies, per dir-ho de certa forma, fa quatre anys, quan es va posar al costat de Guardiola. I més després del dit del Mourinho, encara és més conegut. Ell s'ha mantingut sempre, ell inclús treballant al costat de Guardiola, s'ha mantingut sempre en un segon pla. Vull dir, no ha sigut una persona...
Sí, però fixa't el detall que ha comentat abans el Josep Maria, que parlava del paper, el discurs. O sigui, només aquest detall, en Guardiola va sortir precisament aquest moment, quan en Tito Vilanova desplega el seu paper per fer el discurs i tal i qual, i amb aquell rostre tens, seriós i tal, de falta de costum, com si tingués una falta de personalitat, enteneu? I en canvi es mostra l'altra imatge de Guardiola,
sí, però Guardiola
totalment
també, el dia que va dir
sense papers
Mourinho
ni
el puto amo, que ho va dir allà a la roda de premsa,
es va deixar anar.
Però la tensió
que acumulava,
no sé quantes rodes de premsa portaria, però és que clar, és tensió, perquè tens allà al davant, clar, és que tu, jo sóc que sóc periodista, quan em poso a l'altra banda, quan ets entrenador, Déu-n'hi-do, el que tens allà al davant, que són amics,
Sí. Sempre són enemics,
he vist notícies, una roda de premsa que jo penso, doncs jo faria la notícia per aquest costat o per l'altre, després veus titulars i dius, això no ho ha dit ell.
No.
El que passa és que, clar, la interpretació és tan àmplia i ens pot portar a tantes coses, però clar... És difícil, ser entrenador del Barça.
És difícil ser entrenador, però permeten que us digui també és difícil ser periodista en aquests casos.
També.
Perquè criticar la informació que facilita un periodista després de veure, per exemple, un partit, és molt fàcil. És molt fàcil. Feu una prova. Doneu un full de paper en blanc a cada espectador que entri a veure un partit. Quantes cròniques surten d'aquell partit?
No ho faríem bé.
Quantes cròniques sortirien?
No, jo a
tantes
a
com persones
premsa,
hi hagués.
A rodes de premsa, interpretació.
Quantes vegades...
Perquè aquestes preguntes, qui li va dir al periodista? Les va fer ell o venen de dalt?
Sent els que van ser, ja t'ho dic jo.
Jo tinc un periodista que li tinc una miqueta de mania, perquè les seves preguntes sempre acaben sent, és dels que últim pregunta sempre la pregunta l'últim.
No m'ho diguis, t'ho dic o no?
És
Pepe, Antena 3?
Exacte.
Perdona, ha fet alguna pregunta Pepe Gutiérrez en sa vida? perquè l'únic que fa són discursos. Ell explica la seva teoria i així, però... I donar-li
la volta a la pregunta, sí.
Preguntes fa poques, sí.
Li va preguntar que si estava trist al Guardiola un dia.
És un tio que es dedica, pues, a, jo què sé, i sé que surten d'ell, no del seu mitjà.
Home, perquè ja fa molts anys que s'hi dedica això, i ja té com...
Vull dir que està esperant que faci una sèrie de preguntes a tots els seus companys, perquè aleshores busca, de totes les busca, la millor, la més coopciosa pel tècnic o per qui sempre ho ha fet, això, vull dir que és...
T'he adivinat el pensament.
Bueno, és el seu professor, va ser José María García. Sí, sí, sí. No t'oblidis.
Abraza Farolas.
El conec bé també,
Sí, sí.
També el conec bé,
Chupópteros, Abraza Farolas, Cico Rebe y Diles.
A part de que tenia molta raó, cuidado, Cuidado,
Té moltes coses bones.
Ara està president, del futbol sala, que en podríem parlar, si vols, Carme.
Té moltes coses bones,
El dia que volies parlar d'una anècdota, José María García, club de futbol Sant Cugat, eleccions a l'Espanyola...
Bueno, podem parlar un altre dia, perquè ens queda molt poc temps. Fitxatge de Jordi Alba, sembla que a punt de tancar-se aquesta setmana, 12 milions.
Sí, ha hagut unes declaracions que són molt indicatives. No, jo crec que està un preu molt, molt raonable per qui és Jordi Alba. Per no dir barat, tal com està
el València amb aquests diners fitxarà Didac Vilà, de l'Espanyol, que estava cedit per part del Milan.
Avui surten unes declaracions, crec que és a Superdeporte, del president del València, del Llorente, que diu que, bueno, que ell creu que s'ha d'entendre de que els jugadors d'aquest nivell volen prosperar i volen anar a clubs millors i que no se'ls pot tancar les portes.
Avui ha parlat senyal, molt
bé. Sí, senyal de que, bueno, sí, de que accepta el que li dona el Barça i està la cosa feta.
Jo el voldria parlar, és un fitxatge que jo estic esperant que vingui, o una sessió.
El Neymar?
No, del club rival del Barça de la ciutat. Sembla que ens cedirà un jugador que...
Ah, Jordi Amat, el Barça ve, però l'Espanyol ve Cristian Lobato.
Sí, vull dir que és perfecte. Tu estàs d'acord amb l'Amat, que és un gran jugador, no?
Que va.
No?
En sèrio?
La part que juga...
La temporada...
Veieu com cada...
La temporada...
Per jugar a primera divisió, no. Al tanto, no. Ja en parlarem d'això,
Però la temporada que ha fet... Déu-n'hi-do,
també, recorda-te'n.
Sí, però no... Ja, però... Pensa que aquest jugador ve de primera a segona, el Jonathan Soriano va haver de picar pedra fins a arribar al Barça B.
Sí, però va estar al Granada, va estar...
Jo, després de l'eliminació de l'Espanyol davant el Mirandés, el partit d'anada, aquí, el perd aquest senyor, sortia amb pilota controlada, volia fer la ruleta de Zidane, i així va acabar. Ruleta i l'Espanyol.
Jo sé que hi ha un sector perico que està desitjant que
se'n vagi
al Barça.
Home,
és bastant significatiu.
I jo amb Raúl Rodríguez estic molt content, I amb l'Héctor Moreno.
Que no els importa, més que desitjant-ho, que no els importa.
No els importa.
No vas anar a l'Aplec de Penyes, no?
No. El tenia Mirasol per la tarda de l'Aplec.
El Condal, va donar una gran primícia, que és que no es vendrà al club.
Sí. Per cert, que aquesta setmana ha hagut els campionats de Catalunya de l'Evins.
Sí.
I ha estat molt ben organitzat,
Has estat allà? A
Martorell.
Has estat allà?
He passat, només.
Has passat.
La Federació Catalana es va volcar i ho ha fet bé.
Molt bé.
Ho ha fet bé.
No sempre hem de criticar, no?
Exactament. Pencant persones com el Balsa, es diu?
Antonio Baza?
No, Baza. Albert Baza.
Albert Baza, aquest.
Pencant allà com un d'allò, El rei que cobra més de la Federació. Cobra molt, no?
Home, hauria de justificar.
Però estava treballant. Treballant,
Molt bé. Si es tenia que portar un bocat,
I amb calor, no?
Hi ha molta calor,
Per cert, que hem deixat pel final, però el reconeixement al triomf del Barça Rigel. A la cinquena van haver d'esperar per aconseguir el títol de Lliga després d'algun desgavell que es va produir en un partit que semblava més de partit de col·legi. I el Barça a l'Esport té l'oportunitat en breu de conquerir també la Lliga davant el Pozo Murcia, de moment 2-1 pel Barça. I aquí ho hem de deixar. Avui, si voleu futbol, ja sabeu que hi ha l'Espanya-Croàcia, Itàlia-Irlanda, corresponent al grup C. Tornarem dilluns que ve. Gràcies i molt bon dia. Bona setmana. Adéu-siau.
La tertúlia esportiva, equip d'esports.